encara anava amb escorta quan va visitar el seu botxí i ha assegurat que la dissolució d'ETA, a més de desitjable, és viable.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Quinzena del descans a Blancoló del Corte Inglés.
Fins al 50% de descompte en els matalassos de les primeres marques.
Flex, Picolín, Relax, Espol...
I podràs pagar en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Blancoló, només al Corte Inglés.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, com esteu? 2:05, els caps de sèrie de la Lliga de Campions, aquells que van quedar primers de grup en la fase de la competició, en la primera, doncs no estan fallant en els partits d'anada dels vuitens de final. De les quatre eliminatòries que ja han jugat, doncs de moment tots els triomfs han estat pels equips visitants. La majoria han guanyat amb solvència per més de 2 gols i sense encaixar-ne cap. Només l'Atlètic de Madrid va guanyar per la mínima San Siro, però en tot moment el conjunt matalà va ser molt superior al Milan, només algun moment de dubte durant els primers 45 minuts quan va aparèixer Courtois per realitzar un parell d'aturades de molt de mèrit. A la segona meitat, els del Xolo Simeone es van menjar els de Seedorf i han deixat bastant encarrilada l'eliminatòria. El Bayern, com el Barça, domina 0-2 la seva eliminatòria davant d'un altre conjunt anglès, l'Arsenal, que com el City també es va quedar amb 10. El més curiós del partit, un fet que no acostuma a passar gaire sovint, és que els dos equips van fallar un penal. La setmana vinent sabrem si la dinàmica continua a la Lliga de Campions, on els caps de sèrie estan dominant a plaer les respectives eliminatòries.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Dues i sis minuts, ja tenim aquí al peu del canó el Roger Castillo. Com estem, Roger? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Futbol, futbol i futbol, perquè tanquem aquestes primers partits eliminatòries dels vuitens de final de la Lliga de Campions i tenim en dansa també els de l'Europa Lliga.
Sí, destaquem els partits que es disputen avui, el partit del València contra el Dinamo de Kiev, que finalment es jugarà a Nicòsia pels enfrontaments que s'estan produint aquests dies a la capital ucraïnesa. Altres eliminatòries interessants d'aquesta Europa Lliga, l'Ajax de Boyan contra el Salzburg de Jonathan Soriano, el Betis Rubin Kazan o el Swansea contra el Nàpols.
En bàsquet, el Barça vol continuar invicte al top 16 de l'Eurolliga.
Els de Xavi Pascual juguen a la pista del Laboral Cutxa 8:45 del vespre amb el repte de sumar la 7a victòria consecutiva. Els de Vitoria arriben a la cita després de perdre 7 partits de forma consecutiva en totes les competicions. I això sí, amb tota l'atenció focalitzada en el fitxatge de la Mar Odom, que ja és a Vitoria, però que no podrà debutar fins al cap de setmana.
Motor, Marc Márquez es trenca el peroné.
El campió del món de MotoGP s'ha lesionat en una sessió de dirt track i es perdrà els entrenaments de pretemporada de Sepang a Malàisia previstos per a la setmana vinent entre el 26 i el 28 de febrer. Els metges consideren que no li caldrà cirurgia, però el de Cervera necessitarà, com a mínim, entre 3 i 4 setmanes per recuperar-se completament.
En handbol, el Barça passa per sobre de l'equip revelació de la Sobal.
19a victòria en 19 partits per al conjunt culer de la Lliga, en aquest cas contra el Guadalajara per 37-25, amb minuts per al porter del filial Nacho Biosca, a l'espera que debuti el nou fitxatge Miquel Robin per substituir Sterbich. Ahir, Nodesbo i Víctor Tomàs, jugadors més encertats en la tabla blaugrana.
Temps per al futbol sala, el Barça es classifica per a les semifinals de la Copa del Rei.
Els de Marc Carmona van superar ahir el Manacor als quarts de final amb més problemes dels previstos, resultat final de 4-2. El tècnic va fer debutar el darrer jugador en arribar a la disciplina blaugrana, Diego, davant la seva afició.
I Björn Dahlen fa història a Sochi.
L'esquiador es va convertir ahir en l'esportista que obté més medalles en uns Jocs Olímpics d'hivern després de sumar el segon or a la cita russa i la 13a medalla al seu palmarès.
Avui dijous, com sempre, ens espera el Quico Gómez per parlar de rugby en la secció rugbycat.cat, també els companys de l'Estela de Bor, a veure què ens han preparat per avui dijous, i també tenim entrevista amb un jutge de cadira de tennis que després de molts i molts anys triomfant es retira, és català i es diu Enric Molina. Comencem.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Dani Jarque.
De seguida parlarem de l'actualitat del Futbol Club Barcelona, però abans hem de marxar ràpidament cap a la ciutat esportiva Dani Jarque, on ens ha d'estar esperant el nostre company Ignacio Miguelez, perquè em sembla que avui no tenim bones notícies des de les instal·lacions blanquiblaves. En la sessió preparatòria, un dels jugadors importants de l'equip diu que no agafa el telèfon al Roger Castillo. Doncs ens ha de comentar que, pel que sembla, un dels jugadors importants de l'equip, Sergio García, doncs s'ha lesionat. No sabem ben bé el que té. Ens ho ha d'explicar l'Ignacio Miguelez. Ha marxat cap a fer-se proves al davanter del Bon Pastor. No podem contactar amb Ignacio Miguelez. Intentem, doncs, recuperar aquesta informació. Mentrestant, doncs, capgirem els papers i anem a parlar una mica del Futbol Club Barcelona. Som-hi.
Zona Mixta. Esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Doncs em sap greu deixar així l'afició del Reial Club Deportiu Espanyol.
De seguida hi anem, de seguida hi anem.
Ja anem. Ara està dient que truquis al Miguel amb això dels WhatsApps.
Què fem?
Ai, senyor. En fi, anem ràpid.
Vale, per feina.
Diu el, fins i tot el nostre tècnic, l'Antoni Huguet, si truca ell i tot. Estaven donant-li el comunicat mèdic.
Just en aquest moment.
Truca'l, va, truca'l si pot al Toni Huguet. Mentrestant, si ho diu, truca, va al WhatsApp. Tot això és en directe.
Sí,
la ràdio en directe.
Ens encanta.
Pura i dura, sí, perquè la vida doncs, també passa en directe, doncs la ràdio també.
Evidentment, si la notícia la té ara mateix
és que la té Ignacio Miguel,
perquè precisament ara li estan donant aquesta notícia, el millor que podem fer, sens dubte, doncs, és si agafa el telèfon, anar amb ell directe, que ens ho expliqui.
Sí, amb sintonia de Barça, amb la sintonia
que faci falta. El directe és allà, la notícia està allà, anem-hi.
Sí, la notícia la té Ignacio Miguelez de la ciutat esportiva Dani Jarque. Ignacio Miguelez, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Dani.
Què ha passat?
Pues aquí estábamos hasta última hora pendientes de Sergio García. La verdad es que comenzaba todo siendo un poco alarmante, incluso algunos jugadores, se quedaban con caras de preocupación porque se tenía que retirar 20 minutos antes de que acabase el entrenamiento porque a la hora de hacer un dribbling le ha pegado un latigazo en la rodilla y se ha tenido que retirar, como te digo, rápidamente al vestuario. Le han hecho allí pruebas, se ha ido luego la Creu Blanca acompañado de uno de los médicos del club para hacerse más pruebas, y después de todo esto, que os estoy dejando con la ansia de saber qué tiene,
os diré
que únicamente tiene una contusión ósea. La verdad que se esperaba algo más, porque estaban todos muy preocupados, pero al final únicamente ha sido el golpe en el hueso. Van a esperar dos días para ver cómo es la evolución. Yo apostaría para deciros que será baja frente al Villarreal. Pero bueno, el club nos confirma que la resonancia confirmaba a su vez que únicamente tiene golpe, que únicamente es contusión ósea, que se queda todo en un susto y que sí, habrá que ver la evolución en los próximos dos días para ver cómo se entrena, pero no es nada grave, como si hubiera sido pues una rotura o incluso algo de ligamentos. Así que...
Menys mal, Ignacio. Menys mal. Entre que jo li he posat suspens abans de trucar-te perquè la lesió semblava greu, que no podíem...
Sí, que
no podíem comunicar amb tu. I bé, espero que la gent pugui acabar de dinar tranquil·la, sisplau. No,
sí, además, pericos,
tranquils, no ha estat res, és un ensurt. I l'Ignacio diu que... Potser no juga contra el Villarreal, veurem si fins i tot es pot recuperar a temps per dilluns, perquè clar, encara queden 4 dies per endavant.
Ignacio. Sí, lo que pasa que, bueno, yo apostaría porque, bueno, si hay que esperar dos días a ver cómo va la evolución, ya se entrenaría, bueno, a ver si igual entra en la convocatoria y no es titular, no lo sé, habrá que ver la evolución, sí. Eso depende de Javier Aguirre, son todo cabalas mentales que podamos hacer, yo apostaría porque no jugará, pero... Ya lo veremos. De hecho, ahora mismo acaba de entrar en la Ciudad Deportiva, están disfrutando de un asado todos los jugadores. Ha entrado Sergio García con normalidad, recibido con aplausos de toda la plantilla y ya se ha sentado a disfrutar del asado con el resto de compañeros.
Bé, perfecte. Ens quedem molt, molt tranquils. Alguna novetat més des de la Ciutat Esportiva, Ignacio?
No, entrenamiento habitual, normal de Javier Aguirre a puerta abierta. Después ha hablado el preparador físico, Juan Iribarren. Ha comentado un poco, bueno, que sí es verdad que están todos bastante bien físicamente, no se pueden desvelar las pruebas que se hicieron ayer en el CAR de San Cugat, porque son datos privados para uso exclusivo del departamento de fisios y demás integrantes para conocer cómo están sus jugadores, pero es positivo, todos los jugadores están bien, además las lesiones están respetando, aunque hoy la palabra lesión era la más sonada. Siguen respetando las lesiones a los hombres de Javier Aguirre, lo cual es importante, y también hablaba del futuro, digamos que es un pack, el preparador físico está en el pack de Tena y de Javier Aguirre, y hablaba del futuro como, bueno, no lo saben, él aseguraba que no habla con Javier Aguirre, que Aguirre tampoco se lo cuestiona hasta final de temporada y que ya a final de temporada decidirán si continúan o no en el Español.
Perfecte, sensacional feina, Ignacio Miguelet, com sempre des de la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Gràcies i demà una mica més.
Perfecto, un abrazo.
Adéu, bona tarda.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Un minutet passa d'un quart de 3 de la tarda.
Déjà vu,
quin suspens li hem posat a aquest inici de
Zona
Mixta. A una
contusió senzilla de genoll. Pintava malament, ho hem de dir, que els últims minuts sí que pensàvem que podia ser una lesió greu i per això, evidentment, li hem donat tota la prioritat informativa que tocava aquest tema.
Però afortunadament tot queda amb un cop al genoll. Esperem que Sergio García doncs, passi amb tranquil·litat aquestes 48 hores i a veure si té opció d'entrar a la llista de convocats per jugar davant del Villarreal dilluns a les 10.
Dilluns, encara queda. Tranquil·litat és la que hi ha ara mateix a Can Barça. Avui s'ha fet un entrenament a les 12 del migdia a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ha parlat després d'aquest entrenament sense cap més misteri, sense cap contratemps i cap ensurt d'aquests que hem viscut avui al matí. Sergio Busquets ha estat protagonista a la premsa. Ha recordat doncs, la seva jugada clau en el partit contra el Manchester City, en aquella falta prèvia a la jugada en què acaba un penal dubtós que acaba transformant Leo Messi. Ell ha dit que no era falta i que allò era un gol i que ja està i que tan tranquil i que l'important és que van jugar molt bé i que van plantar cara a tot un City i van demostrar doncs, que era un equip doncs, seriós que pot jugar aquest tipus de partits que estan cada vegada més conjuntats i evidentment ha intentat doncs, focalitzar tota l'atenció ja en el partit d'aquest dissabte a Noeta contra la Real Societat, el tercer partit en pocs dies contra el conjunt donostiarra, aquest cas de Lliga, i en què l'equip doncs, està jugant el lideratge, per tant ha volgut alertar doncs, que, ei, que sí que va anar bé la cosa, que estem en un bon moment, però que tenim una cita importantíssima a Noeta.
Sí, molt vital perquè com està la Lliga doncs, sabem que qualsevol empat o derrota penalitzaria molt, però bueno, sabem que serà un camp difícil, que últimament ens ha costat molt puntuar, no sol guanyar perquè fa temps que no guanyem, i per a mostra l'últim partit de Copa del Rei, que sí que portàvem un resultat favorable i jugar una mica diferent amb el pas dels minuts, però sí que va costar i que ells tenen un gran equip.
Per tant, prevenció per aquest partit contra la Reial Anoeta, en què a principi Pedro es perfila com a titular després de la seva suplència l'altre dia contra el City. Un Sergio Busquets que ha volgut relativitzar doncs, aquest bon moment, el mal moment, ha recordat el partit contra el València de fa doncs, tot just 3 setmanes, ha dit doncs, que si llavors estàvem tan malament i ara estem tan bé, possiblement l'equip no ha canviat gaire, possiblement no hem fet coses tan diferents i, per tant, alerta amb aquest bon moment que si ara tenim un mal partit ens torneu a dir que som doncs, un conjunt que no la toca, que és immadur, etcètera, etcètera. No? Ha intentat allò doncs, també respondre als periodistes amb certa ironia. I l'altra resposta que hem agafat d'aquesta roda de premsa, que ha acabat fa tot just uns minuts, doncs, fa referència a l'estil de joc que el Barça està trobant als partits claus aquesta temporada, intentant apostar doncs, per aquests mig del camp més dens del que és habitual, amb Busquets, amb Xavi, amb Iniesta i amb Cesc, 4 jugadors doncs, de toc, que garanteixen una alta possessió, i per això Sergio Busquets considera que és clau a l'hora de buscar victòries i l'estil de joc del Barça en aquests partits importants.
Sí, yo creo que hemos hecho partidos muy serios. Quizás algo que ver también tenga es jugar con más centrocampistas, ¿no? Tampoco se te puede hacer el campo muy largo porque siempre tienes la ayuda de Xavi, de Andrés, de Cesc. Yo creo que eso también tiene que ver. Yo creo que también el equipo ha aprendido, como tú dices, ha madurado. Sabíamos que en algunos partidos pues eso nos venía bien, pero que en otros pues sufríamos mucho. Y en partidos de Champions como partido de Copa, hacer un partido serio te asegura bastante.
Demà nou entrenament del Barça, aquí a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Sant Joan d'Espí. Després ja sabrem la convocatòria del partit de dissabte contra Anoeta, escoltarem també el Tata Martino.
Doncs dissabte espera la Reial Societat a Anoeta, aquest nou partit de Lliga per als homes del Tata Martino. Fem una petita pausa i tornem tot seguit amb, atenció, l'únic jutge de cadira de tennis català que es retira en breu.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Aquests dies a Casa Viva hi trobaràs tota la col·lecció rebaixada amb descomptes de fins al 70%. Per exemple, bossa porta aliments amb estampats variats des de 14,95 euros, o rellotges de paret de diferents dissenys per 9,95 euros. Aprofita ara per renovar casa teva als millors preus. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la més propera a casaviva.com.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta amb Dani Balaguer a Radio Estel. Zona Mixta.
Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
L'actualitat poliesportiva.
Seguim amb més coses. Tots sabem que des de fa molts anys els tenistes catalans i espanyols han estat, per exemple, grans dominadors de la terra batuda i darrerament també amb Rafa Nadal i David Ferrer fins i tot s'atreveixen a dominar d'altres superfícies, però els que molts de vosaltres potser no sabeu és que un català ha estat també un dels àrbitres més reconeguts del tennis mundial. És l'Enric Molina, que des de 2001 és un dels 7 àrbitres amb dret a arbitrar finals de Grand Slam i també de la Copa Davis. L'actual cap d'àrbitres de la Federació Internacional de Tennis deixarà el seu càrrec aquest pròxim 30 d'abril. Al Zona Mixta tenim moltes ganes de parlar amb l'Enric Molina. Com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs i per quin motiu has deixat o has decidit baixar-te de la cadira d'àrbitre de tennis, Enric?
Estic molt bé, moltes gràcies. La veritat és que molt agraït per tot el suport, el carinyo que estic rebent de tanta gent en aquests dies, des que es va fer públic la meva retirada. I bé, el motiu és ben clar, és simplement perquè he sentit després de molts anys que era el moment de buscar nous reptes. En aquest cas seguiré íntimament lligat amb el tennis, però tenia clar que el dia que decidís deixar-ho, bueno, volia com a mínim intentar que fos estar a dalt de tot i gaudint encara, no?, de la meva professió que tant m'ha donat en la meva carrera i personalment.
Quin haurà estat l'últim partit de la teva trajectòria, llavors, Enric?
Doncs l'últim partit va ser en una Copa Davis per un parell de setmanes a San Diego, als Estats Units, entre Estats Units i Gran Bretanya. Primera ronda de Copa Davis.
Us deixes, com dius, a dalt de tot. Com vas començar a ser àrbitre, Enric?
Doncs la veritat és que vaig començar per un... Bueno, una mica com hem comentat tots, no? Doncs com a jutge a línia i en aquest cas va ser amb 14 anys ben jove al Godó. Per això els meus amics del meu club, el Club de Tenis d'Arcino, aquí a Barcelona, doncs alguns ja ho feia, havia començat l'any anterior i bueno, ens vam apuntar uns quants bueno, pensant que seria una experiència molt bonica poder estar doncs, en contacte, en primera línia, veient el tennis i amb els nostres títols. No? En aquell temps, doncs, òbviament, els meus títols eren el Sergi Bruguera, el Jordi Arrese, que sí. Són del meu club, i bueno, després el Cefaret, Ortiz de Metz, i vam dir, ostres, tot això, a sobre ens pagaran i tot. Ens donen un xandall i anem a la pista, primera línia, i ens paguen i tot. Vull dir que va començar així, però, òbviament, per una il·lusió de... estar en contacte amb l'esport que t'agrada.
I de jutge de línia estàs durant uns quants anys i després suposo que has de fer algun tipus de curs o algun estudi doncs, per passar a jutge de cadira. Quan fas el salt? En quin moment comences ja a ser jutge de cadira, Enric?
Bé, doncs la veritat és que va ser força ràpid. Sí. Òbviament a un nivell força amateur, no professional ni molt menys, però sí que bueno, vaig passar el curs d'àrbitre nacional, que és la primera titulació que un s'ha de treure, i això hauria de ser amb 16 anys, jo diria, ben jove. Teníem, per aleshores, estem parlant dels finals dels 80, 89, 90, clar, eren èpoques preolímpiques, no? I llavors hi havia un programa d'arbitratge, de formar àrbitres per les Olimpiades i amb aquest objectiu doncs, molts ens hi vam animar. I a la cadira realment, doncs, això, amb 16 anys doncs, comences a arbitrar doncs, a la 20, proves que no tenen premis en metàl·lic, no? Per anar agafant experiència a més i ja ve tot, comença la carrera doncs, internacional, traient el primer títol, que és la capa blanca que li diuen, sí. I anar pujant a tots els esclavons a nivell internacional. És una carrera que porta anys, perquè requereix molta experiència. No?
I fins que el 2001 aconsegueixes aquest pin o aquesta xapa daurada, no? que és la que et permet xiular o arbitrar finals de Grand Slam i de la Copa Davis.
Això mateix, sí, el 2001,
sí.
Quan em van promoure a la màxima categoria, el Golbat, que diuen, a Capa Daurada, sí. I aquell mateix any, l'any següent, el 2002, va ser quan em va contractar la Federació Internacional i els meus plans per formar part d'aquest grup d'elit que som els que arbitrem les rondes finals de aquests torneigs, Grand Slam, Copa Davis, Cup, Olímpics...
Sí, i quantes finals de Grand Slam has xiulat, Enric? Les tens comptades?
D'individuals sí, perquè són menys, òbviament, i que són quatre. Amb totes les mobilitats, totes i a més, jo crec que seria voltant de les 20. El que passa és que, òbviament, doncs, un dels elements de decisió per als que prenen aquestes decisions aquí a l'arbitrar a les finals, doncs és que no hi hagi conflicte d'interès, no? Que no
sí,
hi hagi
sí,
un,
sí, sí, sí.
Que no hi hagi un de la teva nacionalitat. En
correcte,
aquest cas.
Sí, sí.
I com que, bueno, doncs, darrerament en els últims 10-15 anys doncs, hi ha hagut no tan sols el Rafael Nadal, sinó altres grans campions d'aquest país, no?
Sí.
Doncs he tingut, bueno, he estat una mica limitat per això, però he tingut l'esport de poder arbitrar doncs, moltes altres finals de doble, i a més, sí.
Home, hi ha alguns partits individuals, un Agassi-Federer a l'Obert dels Estats Units de 2005. Un altre partit que a mi em va agradar moltíssim va ser recentment aquest Wimbledon 2012 entre Federer i Murray, que va ser un partit realment molt, molt i molt intens. I el que deies, clar, el senyor Rafa Nadal, per exemple, no t'ha permès que puguis estar en cap final a Roland Garros.
Gràcies.
Individual masculina.
Exacte, no tan sols de Roland Garros, sinó que els altres grans slams, però jo sempre dic que, sincerament, òbviament no negaré que m'hagués agradat fer alguna final més, però a fi, a la cap, doncs jo he estat un privilegiat que bueno, he pogut coincidir en la mateixa època amb aquest esportista que és un fenomen. No tan sols un esportista que... Jo com a persona li tinc molt d'apreci, estima i, òbviament, respecte perquè el conec des de ben petit i bueno, si em caigués malament llavors sí que em faria més la pilota, però com que em feu bé, és que no li perdono, no? Així que no, em sento un privilegiat per haver coincidit amb el temps amb ell i amb tants altres grans amics d'aquest país.
Algunes anècdotes, va, per exemple, algun partit realment complicat d'algun jugador d'aquells cridaners que critiquen obertament els àrbitres, ara que no ens escolta molta gent, podries donar algun nom o què?
Home, la veritat és que, sincerament, la figura de l'àrbitre s'associa molt amb les èpoques del McEnroe,
sí.
Perquè negar-ho, ell va fer popular als àrbitres, no?
Sí.
I, òbviament, va ser ell, el Connors, Nassas i tota aquesta generació de jugadors, de grans jugadors, però també molt conflictius, van ser els causants de que la nostra professió esdevingués això, una professió. Fins aleshores eren àrbitres amateurs. Què vull dir amb això? Que a través dels anys les noves generacions ja han pujat amb un sistema arbitral professional i amb un codi de conducta, i saben, o sigui, sortir-te de tenir escenes com les que tots recordem de McEnroe cridant i trencant gots dreta, esquerra i de més, és molt difícil d'avui en dia veure-les. Jugadors conflictius, òbviament que n'hi ha. Hi ha jugadors, no sé, ara et diria... ara ho puc dir perquè m'he retirat, però sense ànim de, de crear polèmica... hi ha jugadors que jo personalment he tingut partits complicats. No sé, ara hem lligat el David Malbandian, sí. Un grandíssim jugador, un jugador que jo personalment també li tinc molta admiració perquè m'agrada molt com ja s'ha retirat, com jugava, però ostres, era una mica de les nostres personalitats xocaven, posem-ho així. Sí, sí. Però bueno, al final intentes que... Jo crec que una de les claus de ser un bon àrbitre és és no prendre res personal,
sí.
Intentar com a mínim que no t'afecti personalment i posar-te en la pell del jugador, posar-te a llegir, poder llegir i aplicar aquesta psicologia, no? D'entendre el joc, per el que passa al jugador, i ser conciliador, més que no estem allà per enfrontar-nos, sinó tampoc per ajudar, però sí per controlar el partit, no? Mm-hmm.
Suposo que també t'haurà ajudat Enric haver estat jugador abans per precisament això, poder-te ficar en la seva pell, no? Durant un partit que hi ha moments de molta tensió i vaja, que és bo saber, no? Que estan vivint aquesta tensió els jugadors.
Sí, sens dubte, jo crec que també una de les claus és poder entendre el joc, no tan sols tenir bona vista, que l'has de tenir, no tan sols comunicar bé, que has de comunicar bé, no tan sols tenir, sí, bueno, un poder de concentració durant molt de temps. Hi ha moltes qualitats, diguem-ho així, que són necessàries per ser un bon àrbitre, però també el que pot marcar la diferència és entendre precisament el joc i per al que passa el jugador, no? Aleshores, jo, òbviament, no he estat, vaja, ni de lluny jugador professional, però sí que totes les vivències que he tingut com a jugador, haver competit i de més a un nivell més baix, doncs s'ajuda. És una de les claus.
Perfecte. El que no trobaràs a faltar és alguna cadira en concret del circuit, no? Quina és la més incòmoda d'aquestes cadires? Perquè, clar, sí, sembla molt maco estar veient un partit de grans tenistes a peu de pista, però també deu ser una mica incòmode estar 4 i 5 hores allà assegut, no?
Sí, sens dubte. Mira, jo, que parlem de la meva retirada, un dels records que em queden són les meves hèrnies distals que tinc al coll. I això és producte de la tensió, òbviament, que passes quan estàs a la cadira, però que les cadires no les dissenyem nosaltres, per dir-ho així. Sí. Ara, no sé, podria dir la de Roland Garros, és un autèntic calvari. Per l'esquena, pel coll, estàs incòmode, té unes barres... S'han anat millorant, gràcies a Déu. Després d'haver-li donat la barra durant molts anys, doncs l'han fet més còmode. Però sí, em veus... puges a cada cadira i dius... La deu haver fet algun jugador que em tingui mania, no?
Però amb l'experiència que tenies, segur que potser tenies algun coixinet o alguna cosa, no tenies cap...
Això sí. Això sí, sempre viatjar amb el coixinet... Ser previsor millor, i tant.
Molt bé, i per acabar, seguiràs vinculat al món del tennis, no? He llegit que treballaràs per alguna empresa d'organització d'esdeveniments, etcètera, no?
Sí, això mateix. Abans hem començat, no? Em preguntaves quin és el motiu. El motiu és, òbviament, volia seguir lligat amb el tennis, però bueno, el projecte en concret és d'una empresa que hem creat amb l'Àlex Corretge i el seu germà Ivan, uh-huh. I jo mateix, i ens centrarem en el que és el management, la representació de tenistes, d'esportistes, però molt centrat, òbviament, en el tennis, que és el nostre món,
sí.
I també de patrocini. El que volem és, òbviament, és un món molt, molt competitiu, hi ha grans professionals, i el que volem és intentar portar la nostra experiència al jugador i donar-li un servei molt proper, molt, no tan sols... Està clar que tenim que aportar-li oportunitats de negoci, patrocinadors i demés, però el que volem és assessorar l'esportista d'una manera integral, no? Doncs traspassar-li aquests consells, aquestes vivències que nosaltres hem tingut des de diferents àmbits. L'Àlex, imagineu-vos tota l'experiència que té com a jugador, com a entrenador, com a capità, com a comentarista. Uh-huh. Al fi i al cap som gent, tots nosaltres tres, que hem estat en aquesta indústria durant molts anys i que creiem que podem aportar molt al jugador. I et dic, més enllà de la pura relació comercial, doncs d'un assessorament pròpiament integral del que és la seva carrera, no? D'entendre perfectament on estan les oportunitats i, bueno, doncs assessorar-los, perquè és un món molt bonic, però certament complicat. No és fàcil per un xaval jove assimilar tot el que ha d'assimilar tan ràpidament i, uh-huh. i de més. No? Doncs, això és el projecte que tenim entre mans, I bueno, també, lògicament, doncs, en el futur volem crear una acadèmia, volem... tenim moltes idees que tenim que posar en ordre i bueno, sempre al servei i al costat del tenis, que al cap és la nostra vida.
Doncs Enric Molina, un plaer haver xerrat una estona amb tu, que ens expliquis una mica tota aquesta llarguíssima i brillant trajectòria com a àrbitre internacional de tennis, que acabi bé aquesta aventura com a cap d'àrbitres de la Federació Internacional. A partir del 30 d'abril et desitgem el millor. Gràcies i un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Bàsquet al dia.
Dues i 38 minuts. Òscar Merino, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, bona tarda.
Torna a l'Eurolliga.
Torna a l'Eurolliga, el darrer partit de la primera volta del top 16 aquesta tarda, a 8:45, el Barça que busca el ple, el 7-7, tanca, és l'únic equip invicte del top 16, vol o intentar seguir-ho sent, això sí, haurà de guanyar avui una pista sempre complicada, sempre li costa treure partits endavant al Barça, al Buesa Arena, així que veurem què passa avui a partir de 8:45 en aquest Baskonia-Barça.
El Buesa Arena hi serà la Maro Dom, però no jugarà la Maro Dom.
No pot jugar fins la segona volta, és a dir, doncs ja podria fer-ho la setmana vinent o aquest dissabte debutar en Lliga, juguen dissabte davant del Valladolid, però vaja, avui no estarà sobre la pista, sí a la grada, imagino que hi haurà una presentació ja oficial de cara a l'aficionat, que omplirà pràcticament de gom a gom el Buesa Arena, i de fet el proper dissabte, ahir ens explicava el company de Cope Vitoria, que home, un partit, un Baskonia-Valladolid, tampoc aixecava masses expectatives sí. De cara a l'aficionat, però està pràcticament tot venut.
Ostres.
I no m'estranya, per veure jugar, veure debutar la Maro Dom amb la samarreta del Laura del Cotxe.
Un doble campió de l'NBA, medallista olímpic, campió del món de bàsquet. Cert que en l'últim any doncs no ha jugat per diferents problemes, diferents addiccions, però bé, a veure si li surt bé al senyor Querejeta aquesta aposta realment
arriscada. Arriscada, sí que és cert que no és el primer americà o el primer jugador de NBA que juga a Europa o a la Lliga Endesa, però sí és el primer que ho fa amb dos anells. Fins ara no hi havia cap bicampió de la NBA jugant aquí, serà el primer en fer-ho, i és un home, un fitxatge, perquè sí que han passat moltes estrelles americanes, però aquesta, la Maro Dom, encara pot donar molta guerra. Sí. Inclús a la NBA, encara està per jugar, sens dubte, a un equip dels grans, i que jugui aquí, doncs, és un plaer, i més pels vitorians que ho podran veure en primera persona.
Mm-hmm. 34 anys, a veure si surt bé l'aposta, a veure si podem veure una mica del millor de la Maro Dom, doncs, que en aquells dos anells va ser important en la franquícia dels Lakers, amb Pau Gasol, amb Kobe Bryant, era segurament el tercer jugador
referència. Sí, sobretot del 2011, no? A veure si poden recuperar la Maro Dom del 2011, que va ser clau en la victòria i l'anell dels Lakers. Potser és demanar massa, no? Comparar-lo amb el del 2011, però almenys estan prou contents perquè ha arribat prou prim. La gent s'esperava un Maro Dom potser amb més sobrepès, degut a aquesta inactivitat en quant a la competició, però vaja, ens consta que s'ha estat exercitant, entrenant amb un preparador físic, i la intenció seva doncs, és aprofitar aquesta oportunitat que li dona la Laura Alcutxà, doncs, per tornar a agafar el to físic que ell creu convenient per intentar tornar el més aviat possible a la NBA, ja mirant de cara al 2014-2015.
El partit d'aquest vespre, a quina hora?
A 8:45, no per Esport 3, que estan de vaga, els companys estan de vaga, però vaja, sí que el fa la ETB, l'Autonòmica Basca, i Canal Plus Deportes, també dona el partit en directe.
Perfecte, demà sabrem què ha passat en aquest Caja Laboral Cucha Barça. Merci, Òscar.
Vagi bé.
Fins ara.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Para rendir más, para sentirse mejor. Prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Zona Mixta amb Dani Balaguer a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Helen Clark called when she got the word, and she said, I suppose you've heard about Web Ellis.
Rugbycat.cat, amb Quico Gómez. We pulled a
few strings and... 2 i 43 minuts. Quico Gómez, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, què tal?
Molt bé. Estic molt content, eh? No vens aquí a l'estudi de Ràdio Estel i guanya la Santboiana. No vinguis més, eh?
Hòstia, Dani, no em diguis això. ja havia guanyat un parell de partits abans, eh?
Sí, que no és tot culpa teva, no. 24-19 al Getxo Rugby. Molt bones notícies. A veure si comencem a sortir del pou, no?
Sí, molt bo el resultat i molt bona, sobretot, les sensacions que va deixar l'equip de Lewis Williams. Perquè per primera vegada de la temporada va remuntar un resultat advers.
Molt bé.
I llavors, per això ha creat un estat d'ànim a l'equip molt positiu, unes sensacions que encara no havia tingut en tot l'any, i això els dona molts ànims de cara al partit de la setmana que ve, perdó, de la jornada que ve, perquè la setmana que ve descans, contra el Vigo, que està a només 2 punts de la classificació. Per tant, i si el guanyen, sortiran de la zona d'ascens per primera vegada en tot l'any.
Ostres,
és a dir, que recuperen sensacions, estan molt animats els jugadors de la Santboiana, els dos fitxatges que han arribat, tant Matenga Baker com a Picotoa, han entrat molt bé en l'equip, en la dinàmica, s'han integrat molt bé, són decisius, que per això se'ls paga, i afronten ara un partit vital, vaja, segurament el més important que ells jugaran fins a final de temporada, contra un Vigo que està a 2 puntets i en donen tot, i per sort els ànims i les sensacions i el rugby que van jugar contra el Getxo va ser molt bo.
Doncs vinga, per als gallecs i a sortir d'aquesta zona de descens és el que farà en pròximes jornades la Santboiana. Escolta'm, a la divisió d'honor B m'he quedat una mica sorprès perquè el líder va perdre.
Sí, tothom es va quedar molt sorprès perquè el Sant Cugat visitava el Cau València, el Cau València que no s'hi juga res ja, perquè estava en 32 punts, molt lluny del bloquet davanter i molt lluny també de la zona de descens, és a dir, és un equip que, com que està jugant sense pressió, un equip amb qualitat i, a més, a casa, que són molt forts, doncs van sortir a per totes amb el Sant Cugat. Un Sant Cugat que no va saber trobar-se a si mateix fins a pràcticament al final del partit, perquè el Cau València, la primera part, el va passar per sobre, va jugar molt bé, a l'inici de la segona va seguir jugant bé, es van plantar amb un 17-0 contra el Sant Cugat, i llavors els van ensenyar la tercera groga un jugador valencià, i això va fer que el Sant Cugat es va veure amb un jugador més i es va veure amb possibilitats. I llavors va començar a jugar al seu rugby. Un rugby ràpid a la mà, buscant trencar per la línia. Van fer un parell de marques, van posar tan sols de 3 puntets i quan semblava que podrien remuntar, es van quedar a punt i van perdre només de 3 punts. Mira, com a mínim van salvar el punt del bonus defensiu, però vaja, una derrota molt, molt, molt inesperada al Sant Cugat, que recordem que ha de visitar el Barça, que ara és co-líder, i ha de rebre a la Vila, que és per ser a un sol punt. És a dir, que si un partit no podia punxar, justament era aquest.
Doncs com s'està posant, però, aquesta divisió d'honor B? Per cert, parlant de divisió d'honor B, el Barça sí que va guanyar 68-5 als Enginyers, però ja tenim equips que han ascendit a la divisió d'honor B de l'any vinent, no?
Exactament, ja tenim dos equips de la primera nacional, que són el Fènix de Saragossa i el Ponent de Mallorca, que a falta de 2 jornades perquè s'acabi aquesta primera nacional, ja matemàticament ja són equips de divisió d'honor B. Són dos equips que han dominat molt aquesta lliga. El Ponent, per exemple, només ha perdut contra el Fènix i un partit que es va deixar a Sitges. I sorprenent és, sobretot, la trajectòria aquesta temporada dels aragonesos. Perquè van pujar aquest mateix any a la Primera Nacional, que feia molts anys que no jugaven, i ara pujaran a Divisió d'Honor B per primera vegada en la seva història. És una gran fita per aquest club, estan evidentment tots molt contents amb aquest ascens, i a més segurament es proclamaran campions de la Primera Nacional. És a dir, un èxit rotund per un equip aragonès que arriba a Primera Nacional, a veure, les varia una miqueta, a veure què passava. I s'han anat fent forts, han guanyat dos cops al Ponent i mira, ja els tenim allà dalt.
Escolta'm una cosa, tercera catalana, interessant, perquè ja tenim un quadre final d'aquests play-offs d'ascens. Detalla'ns quin és, Quico.
Sí, mira, jugaran els play-offs d'ascens, que comencen, l'anada serà el dia 9 de març, jugaran el líder del grup sud, que és el Phoenix B, contra el segon del grup nord, que és els Carboners de Terrassa, i l'altre quadre és el Garrotxa, que és el líder del grup nord,
sí,
contra el CUB, que és el segon del grup sud. Uns play-offs que estaran molt, molt, molt equilibrats, perquè encara que uns siguin primers i altres segons, la diferència de punts ha estat molt poca, i equips que entre ells no s'han vist, perquè estan quadrats en grups diferents, són bastant desconeguts els uns pels altres, i es preveuen uns play-offs molt disputats.
Perfecte, i per acabar, sis nacions. Estem ja en la tercera jornada, és correcte? Aquest cap
sí,
de setmana?
Sí, sí. Mm-hmm. Tercera jornada amb un parell de partidassos que no ens podem perdre. El primer és el País de Gales contra França, que és aquest divendres, atenció, perquè aquesta jornada jugaran divendres i dissabte, no dissabte i diumenge.
Perfecte.
El canvi d'aquests televisius per provar a veure com miren les audiències.
Anotat.
Això que passa al futbol sempre.
Sí.
I jugaran País de Gales contra França divendres a les 8, Itàlia contra Escòcia dissabte a les 2 i mitja, que aquí segurament es jugaran l'única victòria que podran aconseguir aquests dos conjunts en guany.
Perfecte.
I el partidàs que és Anglaterra contra Irlanda.
Uau.
Que servirà per veure si Anglaterra encara tindrà opcions a disputar el campionat, i si Irlanda guanya, reafirmarà la seva clara candidatura aquest any a guanyar-ho tot.
Molt bé, tenim un menú televisiu ben xulo als Sis Nacions, recordant que tot arrencarà divendres a les 8 amb el País de Gales, França. Quico Gómez, moltes gràcies per haver-nos acompanyats al rugbycat.cat. Avui per telèfon t'esperem la setmana vinent aquí a l'estudi de Ràdio Estel, d'acord?
Molt bé, Dani, moltes gràcies.
Vinga, que vagi bé. Adéu.
Que vagi bé.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Estela Davor.
Els darrers 10 minuts de cada dijous normalment són per al Agustí López. Com estàs?
Bona tarda. Hola, què tal?
Benvingut de nou.
Gràcies.
M'agrada molt veure't aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Això vol dir que va millor aquest problema d'hèrnia que tenim. Ànims. I també està aquí, com no, José Luis, tu no falles mai, què tal?
Bueno, de tant en tant també. Bona tarda.
Escolteu una cosa, quina relació pot tenir, no sé, un trineu amb un Fórmula 1? N'hi ha relació?
Sí, ara és el que intentarem explicar i encara que no us sembli, sí que n'hi ha alguna de relació. Volíem aprofitar aquestes setmanes olímpiques, no?, per parlar d'algun tema relacionat amb els Jocs d'hivern que s'estan celebrant a Sochi, i hem trobat que un dels millors temes és parlar de la tecnologia que s'utilitzen els esports de gel, concretament els esports de trineu, que com ben sabem, que tenim algun representant d'aquí de casa nostra, s'arriben a superar velocitats de 130 km per hora, i amb aquesta velocitat doncs, tot importa, tot compta per intentar guanyar aquestes mil·lèsimes de segon, que són després les que et permeten assolir els triomfs o arribar a les medalles.
I pel que sembla, Agustín, doncs, aquests trineus, que poden ser el bobsleigh, l'esqueleton i el luge, tenen alguna relació amb escuderies de Fórmula 1, és així?
Sí, perquè, bueno, per a nosaltres poden ser esports una miqueta exòtics, però la tecnologia punta és molt important per guanyar d'aquestes dècimes de segons. I, bueno, resulta que aquest esport pues, té una relació amb la Fórmula 1 perquè algunes d'aquestes escuderies, com per exemple la BMW Alemanya, Ferrari o McLaren, pues, treballen amb els equips olímpics per dissenyar aquests trineus.
Ostres, és ben curiós. No sé, nosaltres tenim un especialista, no?, a casa nostra.
I tant.
Que la gent ja coneix perquè, ostres, és que n'hem parlat ja amb ella aquesta setmana. Ander Mirambell, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Dani, com estàs? Bones, José Luis i Agustina. José Luis, em deu un vi a la bodega, eh? El tinc pendent, eh?
Està pendent, està pendent. Està pendent, Ander, t'esperem allà.
Estàs a tot arreu, eh? Escolta'm.
Sí, una setmana mica mediàtica, sí. I bueno, amb la promoció del llibre i donant un cop de mà a Televisió Espanyola amb els resums, bueno, aprofitant una mica aquesta última setmana de jocs.
Doncs els companys de l'Estela de Bor que m'han plantejat aquest tema, que jo desconeixia, no? que la tecnologia de la Fórmula 1 també pot ser derivada i utilitzada amb els vostres trineus, la pregunta és clara cap a l'Ander. Alguna escuderia ha col·laborat en el disseny del trineu que tu has utilitzat a Sochi?
Bueno, en el meu trineu, desgraciadament, no ha col·laborat. Sí que vaig a visitar una empresa abans dels jocs per un tema de les ganivetes, intentar buscar una forma de preparar les ganivetes que llisquessin més amb una empresa catalana. Al final, no, la seva forma de treballar feien recobriments de ceràmica per tubs de gas a Dubai i als Emirats Àrabs i no quadrava molt amb el que jo estava buscant. Però, bueno, a dia d'avui sí que trobem tres grans marques. El cas de Ferrari treballa amb Bobsleigh, el cas de McLaren treballa amb Skeleton de Gran Bretanya i el cas de BMW treballa doncs, amb els americans. No ben bé amb Skeleton, en el cas d'Skeleton dels americans s'utilitzen part de l'extracció de Bobsleigh, com pot ser el túnel del vent, i en el cas de Bobsleigh sí que és bàsicament BMW. Després també trobem que els canadencs treballen amb Eurotec, que és una altra empresa també molt important i pionera a nivell de tecnologia, i bueno, després si voleu anem fent preguntes i hi entrem més en detall. Però una mica per sobre això és el que podem trobar dintre el mercat dels trineus.
Sí, has parlat del túnel del vent. No sé si en el teu cas, igual que els ciclistes es preparen d'aquesta manera, no sé si vosaltres també ho feu, el de treballar
bueno, amb aquest... Sí, vaig intentar anar a un túnel del vent que hi ha al País Basc. No va ser possible perquè era molt car i vaig descobrir que aquí a l'UPC tenen un túnel del vent. I llavors vaig voler anar allà i quan vaig arribar al túnel del vent de l'UPC, que el professor, el doctor en aquell moment, especialista, ens va obrir les portes, és un túnel del vent que treballen en miniatures. És a dir, no és un túnel del vent que és una habitació, sinó és com una caixa de sabates, que creen un túnel del vent en una caixa de sabates, i el que fan és recrear miniatures dels models per ficar-los dintre la caixa. És a dir, si jo tinc un cotxe, en comptes de fer-ho a escala, ho faig a escala un, el que sigui, per poder-lo entrar dintre la caixa i veure quins efectes i eficiències té. En el cas no va poder ser útil, però sí que els pilots de Skeleton van al túnel del vent un parell de cops amb McLaren, els d'Skeleton d'americans doncs, a Estats Units també el visiten, i és bastant freqüent, sobretot amb el cas de l'Skeleton, perquè el xassi és el nostre cos, i no és el mateix posar el cap d'una forma o girar el trineu amb els ombros fent-ho d'una forma o una altra, perquè afecta molt a la fricció. En el cas del bobsleigh es porta bàsicament el pilot de davant, perquè el Brakeman i els altres pilots, bueno, els altres participants van amagats dins el trineu, i sobretot el xassi és molt més important perquè ells el pots recobrir no, amb fibra de vidre o carboni.
I si no has pogut fer-ho així, com treballes tu aquesta part aerodinàmica? Com entrenes normalment per millorar-la?
Bueno, amb l'ordinador. Bàsicament, l'important és intentar imaginar com venen els fluxos de vent, intentar agafar una càmera amb una recta que estigui ben posada o amb una curva, intentar buscar un bon angle i comparar, és a dir, ja que no anem a un túnel del vent, agafes 5 o 6 atletes, veus com entra en una curva, veus la posició que tenen i analitzes una mica la seva posició. No té el mateix grau d'eficiència, perquè en el meu cas, per exemple, jo tinc les cames de futbolista i tinc un bon arc de cames, no? I quan em poso el trineu doncs, es crea una mica de curvatura. En cas d'altres pilots doncs, que tenen les cames molt més rectes, ells poden anar amb les cames més tancades i té una altra eficiència. Fins a aquest punt no podem arribar, però sí que podem parlar de la meva posició sobre el trineu en comparació d'altres dintre una curva o utilitzant programes d'informàtica, bàsicament.
I, Ander, els trineus, de quin material estan fets? Has parlat abans de les ganivetes, pel que és la taula, que no sé si exactament li diràs així, de quin material és?
Bueno, el trineu, bàsicament, normalment està fet de vidre carbono, a fibra carbono. L'estructura interna és una aleació de diferents metalls, podem dir, i és bastant simple. El problema no és que sigui simple o no, és el tipus d'estil, que és en anglès el material, spring steel, el diferent tipus d'estil que pots utilitzar. L'estil és el, diguéssim, el ferro o el que va dins, i això dona una flexibilitat a una altra. Llavors és molt important saber quin tipus de ferro va bé perquè no succeï per veure la flexibilitat, però això és el bàsic. El més important per mi són els petits detalls, és a dir, la unió dels cargols. Si tu fiques silicona o fiques un altre pegamento, és un món diferent, perquè la silicona absorbeix millor la vibració que si utilitzes qualsevol altra pega. Per tant, has d'anar buscant aquestes diferències. O una altra de les coses que he fet servir fins ara és les màquines de vibracions que fan servir als gimnasos. Tenen una espècie d'esponja a la part de baix perquè si tu la poses a casa no vibri el pit o el pit del veí, doncs aquell tipus d'esponja també l'he arribat a posar dins del trineu per absorbir les vibracions i que llisqui més ràpid el trineu.
I el vestit que portes en competició està també fet d'algun material especial?
Bueno, el vestit ha anat evolucionant i una marca alemana que és la pionera, jo em vaig desmarcar molt i a dia d'avui ho fa una empresa canadenca que ha creat els tratges dels Jocs Olímpics de Londres de ciclisme en pista i de diversos patinadors de velocitat, està fent d'esquí i concretament d'esquí de tenir bobsleigh. És un tratge que va fet a mida, que és bastant flexible i abriga molt poc, perquè passes una mica fred si el portes posant molta estona. I l'objectiu és que el tipus de fibres que utilitzin creïn com una espècie de capa perquè sigui com llisqui l'aire, no? És a dir, si mirem una xarxa de futbol, imagineu, o una xarxa de pescador, ens interessa que aquella xarxa de pescador, segons com uneixi les fibres, creï una capa que sigui com una capa de superfan, no? Que llisqui l'aire, no que pas estigui forada i pogués entrar a l'aire. I aquest és una mica l'objectiu de l'empresa canadenca. Intenta reinventar-se i anar al túnel del vent un cop o dos cops a l'any amb els nous tipus de teixits.
Amb tot això que has de tenir en compte, tindràs darrere un equip, no sé quantes persones et recolzen a tu a l'hora de preparar aquest material i tota...
Doncs a títol personal es recolzen està entre l'Austríaca Martin, que m'assessora una mica amb la seva opinió a nivell de pilotatge, tot el més m'ho faig jo, és a dir, és preguntar, convidar-s'ho a gent, investigar i anar evolucionant, aquesta és una mica la fórmula. Si llavors vas convidar més sopars, tens més informació. Has de buscar una mica l'equilibri.
Molt bé, Ander, ha quedat demostrat, que és el que suposo volien els companys de l'Estela de Bor, que la ciència i l'esport cada dia van més de la mà, i en el món dels trineus i en el teu cas a l'Skeleton veiem també que la ciència és molt important per seguir evolucionant. A veure si de cara a Corea BMW, Ferrari o McLaren s'enrotllen una mica amb tu, val?
Bueno, i si no, que creem el nostre propi... Tenim empreses catalanes...
Ves a veure Seat, a veure què...
Bueno, Seat, sí, o qualsevol altra empresa catalana. És a dir, una universitat. Jo crec que el futur de l'esport passa molt per les universitats. És a dir, si podem arribar a fer convenis com fan els americans, tenim gent molt vàlida a les universitats que estan fent màsters i doctorats que ens podrien ajudar molt.
Doncs a veure si ho aconseguim. Un plaer, Ander, com sempre. Gràcies, cuida't molt.
Igualment, tingui bona setmana.
Adéu. Doncs molt bé, companys, eh? Molt interessant.
Sí, una xerrada interessant i a veure si tractem aquest tema més una mica més endavant.
Gràcies, Agustín. Gràcies, José Luis.
A vosaltres.
Gràcies a tothom. Demà més i millor a les dues. Adéu.